l'esport del punt.
El Barça, Ronaldinho i Leo Messi acaben de ser nominats a ser elegits millor club, millor esportista masculí i millor revelació de l'any respectivament. Els tres són candidats als premis Laureus, els considerats com a Oscars del món de l'esport i que per primer cop es concediran a Barcelona. Josep Antonis, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Els rivals de Ronaldinho seran la crem de la crem. Lance Armstrong, Roger Federer, Valentino Rossi, Fernando Alonso i Tiger Woods. Aquestes candidatures les ha anunciat avui a Barcelona un dels millors atletes de tots els temps, Edwin Moses, i un dels millors futbolistes de la història, Bobby Charlton.
Aquests premis es donen no solament pels mèrits dels esportistes, sinó també per la seva contribució social a lluitar contra la pobresa, la guerra o la violència. Hi ha premis en 7 disciplines, a raó de 6 candidats per cadascuna. Ronaldinho i Fernando Alonso lluiten per ser el millor esportista masculí del 2005, L'excampió olímpic d'atletisme, Edwin Moses, destaca que enguany l'esport d'aquí té molts esportistes nominats.
Hi ha molts esportistes espanyols nominats pels Premis Laureus. Espanya ha celebrat el títol mundial del vencedor de la Fórmula 1 i el de l'Open de França de tennis. Té un entrenador que ha guanyat la Lliga de Campions, un dels millors equips del món, el jugador de l'any de la FIFA i un dels millors futbolistes joves del món. One of the world's most
exciting young players. Leo Messi i Rafael Nadal figuren a la llista de candidats a l'esportista revelació de l'any. Hauran de lluitar amb la golfista Paula Kramer, la pilot Danica Patrick, el tenista Murray, el jugador de futbol americà Roethlisberger. Entre els 6 candidats al títol d'equips hi ha el Barça, el Liverpool de Rafa Benítez, l'equip croata de Copa Davis, la selecció de rugby de Nova Zelanda, l'escuderia Renault i l'equip de bàsquet San Antonio Spurs. Bobby Charlton, campió del món de futbol amb Anglaterra, destaca el fet que aquests premis es donin a Barcelona.
Com a exfutbolista i membre de l'Acadèmia dels Premis Laureus, estic molt content que els premis hagin vingut a Barcelona, una ciutat amb una gran tradició esportiva. Sé que l'esport aquí es viu amb passió, que la ciutat ha estat escenari d'importants esdeveniments esportius. A més, grans jugadors de tennis rivalitzen amb pilots de cotxes per l'honor de ser reconeguts com els millors. És fantàstic.
El jurat que triarà els millors esportistes mundials es reunirà a Barcelona el 22 de maig. Entre els seus membres hi ha Seve Ballesteros i Miguel Indurain. Aquesta és la 7a edició dels premis, la primera que es fa a Barcelona. Joan Clos, l'alcalde, vol que arrelin a la ciutat.
Volem que tingui continuïtat en l'any que ve, per tant estem establint negociacions per tal de que es pugui sostenir aquesta vinculació entre la Fundació i Barcelona, i això dependrà de les negociacions que en aquests moments tenim en marxa, no?
Els patrocinadors de la Fundació Laureus impulsen 40 projectes socials relacionats a l'esport en països com ara l'Índia, el Brasil o Bòsnia.
Doncs aquests premis es concediran 5 dies després de la final de la Lliga de Campions. Al Barça li falten només 2 partits per accedir a aquesta gran final. 2 partits, això sí, d'aquells que es poden qualificar d'atractius, interessants, decisius, amb morbo i tot el que es vulgui. El Barça es trobarà amb un club històric, el Milan, amb qui té algun compte pendent. Xavi Campos, bona tarda.
Bona tarda.
El Barça i el Villarreal, 2 dels finalistes d'aquesta Lliga de Campions, s'enfrontaran, per cert, a la Lliga pocs dies abans de disputar l'anada contra el Milan i l'Arsenal, i sembla que aquest partit podria canviar de data o pot haver alguna variació en el calendari.
Sí, perquè està previst pel dissabte 15 d'abril, 3 dies abans del partit del Barça a San Siro, al camp del Milan. El Barça ha demanat aquest matí a la Federació Espanyola de Futbol un canvi d'horari, un canvi de dia per aquest partit contra l'equip de Pellegrini. El Barça ha demanat que el partit contra el Villarreal al Camp Nou s'avanci 24 hores i en comptes de dissabte 15 d'abril es jugui el divendres 14 d'abril, divendres sant, enmig de la Setmana Santa. El Barça s'ha dirigit a la federació, està esperant una resposta que ha d'arribar les pròximes hores, un canvi d'horari, de dia també, afavoriria els interessos del Villarreal perquè tindria més temps per preparar el partit contra l'Arsenal.
Sí, perquè hem de recordar que l'anada a Milà contra el Milan jugarà el dimarts dia 18 d'aquest mes, l'endemà de dilluns de Pasqua, i la tornada al Camp Nou el dimecres dia 26. Barça i Milan s'han trobat ja diferents vegades i el Barça també ha disputat molts cops, em sembla que 8 fins ara, les semifinals de la Lliga de Campions.
Sí, és la cinquena vegada que el Barça i el Milan es troben a Europa en partit oficial. Fa uns dies veiem el partit d'homenatge al Bertini. En 9 partits, dades negatives per als Blaugrana. 4 victòries del Milan, 3 del Barça i 2 empats. Però hi ha una dada històrica que convida a l'optimisme. Només en una ocasió el Barça i el Milan s'han enfrontat en una eliminatòria doble partit, com és el cas d'aquesta semifinal. Això sí, va ser ja fa un grapat d'anys, als vuitens de final de la Copa d'Europa de la temporada 59-60, i el Barça va eliminar els italians. Després el Milan va derrotar el Barça a la Supercopa Europea del 89, la derrota més coent, que més fa mal a l'afició blaugrana és la de la final de la Copa d'Europa del 94, la final del 4-0 d'Atenes. Els últims enfrontaments entre els italians i els blaugrana han estat a fases preliminars de la Champions. La temporada 99-2000, recordem un hat-trick de Rivaldo a San Siro, i la temporada passada, en els 4 últims partits, només una victòria blaugrana, la del golaç de Ronaldinho als últims minuts del partit del Camp Nou. Ni el Milan ni el Barça han canviat gaire després d'un any, i Silvinho, el jugador del Barça, creu que jugaran contra el rival més difícil.
Sí, un rival difícil, complicado. Y nada, una eliminatoria, bueno, que de cara ya pinta muy bonita.
Feia 4 anys que el Barça no arribava tan lluny a la Lliga de Campions. L'última vegada que el Barça va jugar una semifinals va ser contra el Madrid, la temporada 2001-2002. Les va perdre. Aquesta serà la 8a semifinal del Barça a la Copa d'Europa. El balanç és de 4 eliminacions i 3 classificacions per a la final. Són les següents: l'any 61 contra l'Hamburg, l'any 86 contra el Göteborg i l'any 94 contra el Porto. L'any 92, l'any de Wembley, de la victòria del Barça a Europa, en comptes de semifinals, el conjunt blaugrana va disputar una fase de quarts de final, on precisament va eliminar el Benfica. En unes semifinals, el Barça mai s'ha trobat a un rival italià. Edmilson creu que s'enfrontaran a un equip temible i que en aquesta ocasió ni el Barça ni el Milan es poden penjar l'etiqueta de favorit.
Un gran equip, complicado, las semifinales, mismo Lyon, y si no tocaba Lyon, si tocaba Milan, era complicado. La semifinal quedan los mejores y las equipos más regulares están. Con dos equipos grandes así no hay favorito y hay que jugar bien las dos partidas.
Bàsquet a Catalunya Ràdio. Avui dijous, el camí del Barça cap a la Final Four de Praga passa per Madrid. A partir de 8:45, us oferirem la transmissió des del pavelló de Vista Alegre del partit Madrid-Barça, amb la narració de Carles Vila, les estadístiques de Carles Pasqual i els comentaris de Rafa Jofresa.
Bàsquet a Catalunya Ràdio és una exclusiva de Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona. La Caixa dona suport a l'esport.
El Barça de futbol ja és a les semifinals europees i el de bàsquet ho pot aconseguir avui mateix. Catalunya Ràdio Madrid, Carles Vila, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Al Barça només li falta una victòria per accedir a la Final Four de l'Eurolliga, que aquest any es disputarà, recordem-ho, a Praga. Té dues oportunitats per aconseguir-ho. La primera avui a partir de 8:45 contra el Madrid a la pista d'aquest equip. Segur, Carles, que aquest partit no tindrà res a veure amb el que van jugar ara fa només unes setmanes a la Copa.
És el que esperen els jugadors i també el tècnic del Barça, Dusko Ivanovic. De fet, la referència que han agafat és la victòria a la primera volta de la Lliga ACB. En general, l'equip hi ha confiança per poder resoldre l'eliminatòria en aquest segon partit, tot i que tothom vol deixar clar que no es pot variar la mentalització per haver guanyat el primer enfrontament. Sentim Gregor Fuchsca.
És la cosa més important, que nosaltres continuem con la misma concentració, la misma agressivitat que hemos jugado en casa. Creo que todo está ahí. Nosotros necesitamos jugar nuestro básquet. Esto es la cosa más importante. La nuestra defensa, como hemos jugado el último partido.
Joan Carles Navarro podrà jugar avui també. No va tenir molts minuts al primer partit perquè encara arrossega molèsties al turmell esquerre. Diu Navarro que s'ha de fer una lectura positiva tenint en compte el bon rendiment d'altres jugadors.
Pues eso es lo que se trata, un equipo con una plantilla pues larga como la que tenemos nosotros. Cualquiera puede salir, pues ya se demostró también en Atenas, que tampoco estuve muy acertado y salieron pues gente que no, habitualmente no juega tanto, como pues Rullé. Y salieron y lo dieron todo y remontaron. Eso se trata, y cuando llegan partidos así que en teoría pues hay gente que le vigilan un poco más que a otra, pues que además pues también lo puede hacer, ¿no?
El primer partit la defensa va ser també un dels aspectes positius del joc del Barça al Palau, una intensitat acompanyada per l'encert en atac de jugadors com Williams o Gianluca Basile. Pel que fa al Madrid, Božidar Maljković ha optat pel victimisme, diu el tècnic del Madrid, que està preocupat i que no sap què pot canviar per variar el joc del seu equip.
Bueno, no he pensado bien. La verdad que ayer jugamos un partido muy modesto. El Real Madrid puede jugar mucho mejor y en defensa, en ataque, en transición. Intentaremos jugar mucho mejor, que no será fácil jugar mejor, creo yo.
Aquesta tarda i després de la classificació de l'equip de futbol per la Lliga de Campions, Joan Laporta viatja a Madrid acompanyat de Zoran Savić, el secretari tècnic, i de Jaume Ferrer, el responsable de la secció, on confia poder també presenciar la classificació del Barça per la Final Four de Praga.
Gràcies, Carles. Avui també juguen els segons partits dels altres duels dels quarts de final, TAU Panathinaikos, FS CSKA de Moscou i Olympiakos Maccabi. Recordem que els equips que ara juguen de visitant van guanyar tots a casa dimarts passat. A tot això hem de dir que el DKB Joventut juga a partir de demà a la Final Four de la Copa FIBA. Pot ser el primer títol europeu que aconsegueixi des que l'any 94 va guanyar la Copa d'Europa. Aquesta fase final la juga a Ucraïna i la penya jugarà el pas a la final amb l'equip local. Tenim a punt la comunicació amb el nostre enviat especial. Catalunya Ràdio, Xavi Soler, bona tarda.
Hola, bona tarda. Amb una temperatura d'uns 5 graus, l'expedició del DKB Joventut ha passejat per primer cop per Kiev aquest matí a la capital ucraïnesa, acull, recordem-ho, de divendres a diumenge, la Final Four de la semidesconeguda Copa FIBA. Tot i que asseguren que les 6.000 entrades del pavelló ja s'han exhaurit, costa molt, potser massa, trobar un cartell de la competició. Tot i això, la penya arriba amb les màximes aspiracions, saben que poden tornar a inscriure el seu nom com a campió d'una competició europea. El problema, però, és dels seus problemes en el joc interior. Dues baixes, la de Nagonier i Jesse Young, i els problemes físics també de Robert Archibald. Aquest problema és el que destaca l'aler Àlex Mumbrú.
Gent lesionada, a l'Aloysius, a Jesse, que són molt importants per nosaltres perquè porten una activitat a l'equip molt important, i després doncs està el Robert, que està amb problemes i que durant la setmana ha hagut moltes setmanes que no ha pogut entrenar, i encara i així hem pogut anar passant els partits, no? Bueno, ens arribem a un moment que hem guanyat partits i que hem sumat victòries, però jo crec que en moments més dolç estarem quan estiguem tots els jugadors.
El primer escull serà divendres contra l'anfitrió, el Kiev, un equip que s'ha fet gran els últims anys a cop de talonari. Mumbrú ens parla dels punts forts de l'equip ucraïnès.
Tenen un bon joc interior, està molt compensat, també tenen un bon joc exterior, tenen exteriors que poden jugar per dintre, i sobretot tenen un equip molt competitiu, que juguen molt com a equip, que saben cadascú quin és el seu rol, i de cara al partit contra nosaltres segur que estaran supermotivats, siguin a casa seva.
El DKB Joventut s'entrenarà per primer cop aquí a partir de 8:45, hora local.
DQ, passajer en tránsito, teatre aeri, breakdance, folk, cine, flamenc, contemporani. No cal escollir, tot a DQ, de Rafael Amargo al Teatre Tívoli. Estrena el 20 d'abril, 15 úniques funcions. Per a més informació, entra a grupbalana.com. Venda d'entrades a Servicaixa al 902-33-2211 i a les taquilles del teatre.
L'esport al punt.
6 minuts i són a les 3 de la tarda. Ja hem passat per Madrid, també per Ucraïna, i ara tenim a punt una comunicació amb Qatar. Catalunya Ràdio, enviat especial, Damià Aguilar, bona tarda.
Bona tarda, Jordi.
Ja roden, m'imagino, les motos al circuit de Doha, i és que hem de recordar que el Gran Premi del Qatar es disputa dissabte i no diumenge. Probablement, a més, Damià, estem parlant del Gran Premi més calorós de la temporada.
Un dels més calorosos. Segurament quan aquesta cursa s'ha disputat en els últims anys, en la seva joventut, sobretot a l'octubre, les temperatures eren molt altes. Ara s'ha decidit avançar-lo en aquesta època de l'any perquè les temperatures no són tan altes. Estem parlant d'uns 25 graus a l'ambient i fins a 40 a la pista, que és moltíssim per a aquests pilots, i d'alguna manera per això aquesta tarda, per exemple, hi ha tres pilots del MotoGP que a mitja tarda, hora de Qatar, el que faran és rodar a les fosques amb certa il·luminació per veure si en el futur es pot fer aquesta cursa de nit. Però anem al que està passant a la pista. 5 minuts perquè s'acabi l'entrenament oficial, el primer de 250 centímetres cúbics, en què Jorge Lorenzo té la pole provisional, recordeu, és el líder del Mundial, Àlex De Angelis té 11 mil·lèsimes de desavantatge i Sebas Porto 3 dècimes. L'Héctor Barberà està amb el 7è millor registre en aquests moments, i hem d'anar a buscar el Jordi Garchano amb la 34ena posició, perdó, 24ena posició d'aquesta categoria de 250. Tenim també una graella provisional, que és la de 125. Curiosament, i la veritat és que és difícil recórrer les estadístiques en aquest cas, però probablement no s'hagi donat mai que quatre pilots del mateix equip estiguin en la primera fila de la graella, que és el que passa a 125 amb quatre homes de l'equip de Jorge Martínez Espar, començant per l'italià Pacini, seguint pel valencià Gadea, pel castellà Bautista i pel també valencià Héctor Faubel, els catalans Desel Oliver i 26è l'Espargaró. I el que ens interessa, el MotoGP, amb dues sessions lliures, no hi ha graella, però certament els pilots han rodat molt ràpids, tenien la temença, potser que la pista seria relliscosa, o està, però no tant com en èpoques anteriors, fins al punt que Kenny Roberts Jr. ha estat el més ràpid i ha aconseguit baixar la pole position de Capirossi l'any passat. I això només el primer dia. Casey Stoner, un home que ha arribat de matinada per problemes amb els seus vols, doncs ha aconseguit el segon millor temps a 6 mil·lèsimes, i després hem de trobar Valentino Rossi en la 6ª posició, està allunyat de les primeres, però tot just està a 2 dècimes, per tant, les distàncies són molt curtes en aquests moments. Dani Pedrosa està just al darrere de Valentino Rossi amb la 7ª posició, 8ª per Elias, 10ª per Gibernau i 11ª per Carles Checa, que ens acaba d'explicar que té una lesió derivada de la cursa de Jerez, de la qual no en sabíem res. Diu que el dia després de la cursa de Jerez es va aixecar amb pèrdua de sensibilitat al braç esquerre i que encara s'està ressentint d'aquesta lesió.
Doncs és l'última hora que ens arriba des del circuit de Doha a Qatar. Damià Aguilar, bona tarda.
Bona tarda.
Si jugues a futbol...
Vols jugar un campionat del món.
Si jugues al tennis...
El que vols és guanyar a París.
Si jugues a bàsquet...
Vols estar a la Lliga Americana.
Si competeixes en MotoGP...
Vol ser pilot de l'equip Repsol.
Dani Pedrosa amb Repsol, junts amb MotoGP.
El meu equip.
Repsol, subministrador oficial de l'equip Repsol Honda.
Fa molt poquet que s'ha presentat a Montjuïc la fira futbolística Planet Futbol, que es farà d'aquí uns dies a Barcelona. Aquest acte hi ha assistit Miguel Ángel Lotina. Laia Tudel, bona tarda.
Hola, bona tarda.
El tècnic de l'Espanyol ha parlat amb certa ironia del seu futur i pel que ha dit... sembla com si es veiés fora de l'Espanyol.
Doncs sí, Miguel Ángel Lotín ha estat un dels convidats a la presentació d'aquesta tercera edició del Planet Futbol i ha començat les seves declaracions amb un cert to d'ironia respecte al seu futur a l'Espanyol.
Buenos días, no puedo hablar catalán, no sé si me dará tiempo para aprender ya, pero me encantaría. Estaba mirando los equipos, que hay un montón de equipos, estaba mirando no los que faltaban, sino los que puedo ir yo a entrenar entre unos años...
El Planet Futbol se celebra del 19 al 23 d'abril al recinte Firal de Montjuïc. Està confirmada la presència de 20 clubs de la Lliga de l'Estat espanyol i dos internacional, el Juventus i el Hertha de Berlín. Altres clubs internacionals com el Milan, l'Arsenal i el Liverpool possiblement també hi seran, tot i que encara es troben en negociació. Pel que fa a jugadors, podem dir que la participació de Ronaldinho i Eto'o està confirmada, així com també la participació de figures com Johan Cruyff i Beckenbauer, que es deixaran veure pel recinte. El Planet Futbol, per aquesta tercera edició, espera més de 500.000 de visitants.
Un minut i mig i seran les 3 de la tarda i encara hem de parlar d'una altra competició de primera línia que comença ara mateix. És el Masters d'Augusta, un dels grans de la temporada de golf.
Tiger Woods és el principal favorit després dels retocs que s'han fet a l'històric camp d'Augusta, que fa 141 metres més i té més obstacles després de 60 anys. Woods parlava precisament de les sensacions de jugar amb pals nous, com ara una fusta 4 que fins ara no ha fet servir mai.
Jo mai he colpejat amb un pal de fusta el número 4, això és diferent. Ahir vaig provar el 3, el meu amic Homero ho va fer amb un driver. Aquest és un forat dur ara. Mai havia estat fàcil, però ara és realment difícil. El 7 és totalment diferent. És un dels més estrets del màster. I els arbres que té als dos costats el fan molt interessant. El forat 11 és extremadament llarg.
Els espanyols Olazábal, Jiménez i García també hi participen i la premsa local ha dit, com una anècdota, que Tom Lehman, capità de l'equip nord-americà de la Copa Ryder, ha estat tirotejat quan anava cap a Augusta.
Doncs fins aquí aquesta edició de l'Esport al Punt. Tornarem demà. Gràcies a tots per la vostra assistència. Adéu-siau.